com a testimoni l'expresident Mariano Rajoy.
Són les 11:04, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 11:06, en setam tercera i darrera hora de programa, que per cert que no me deixava dormir aquesta qüestió que hem plantejat abans sobre el nom de Val Kilmer a la pel·lícula Top Gun era Iceman. Jo que deia, alguna cosa relacionada amb el foc? No, idò, amb el gel. Dit això, ara que ja podem dormir tranquils, vos avançam els continguts d'aquesta tercera hora. Volen recuperar la notícia que just plantejàvem a les 9, i és que una dona veneçolana, que no és Premi Nobel de la Pau, perquè segurament és mereixedora del Nobel d'Economia, vol patentar el nom del seu fill i que li paguin drets d'autor. Escoltau.
Miren, ¿quieren que les diga algo? Yo no soporto la doble moral de la gente. Y aquí para que les duela y les arda de verdad, porque yo sé que les gusta. A ustedes el nombre les gusta. Yo voy a patentar ese nombre. Ahora, cada vez que ustedes se quieran lucrar del nombre que
a través de les xarxes socials, una dona de nacionalitat veneçolana, que actualment resideix als Estats Units, va fer pública la identitat del seu fill, del seu nadó. El nom va generar controvèrsia entre els usuaris de les xarxes i va indignar aquesta jove, ja que per a ella té un significat molt especial. El nom de l'infant es va crear a partir de les inicials del seu nom mateix, del de la seva parella i del de dues ties que estimava molt, i també sa padrina. I va donar com a resultat final Eubra Gerson, George Winston.
Mare de Déu. La mare va assegurar que aquest nom el va triar des de l'amor més absolut. Tot i això, a les xarxes socials molts usuaris la varen començar a qüestionar i davant dels comentaris negatius va anunciar que registrarà el nom i emprendrà accions legals contra aquells que facin servir aquest nom, que jo crec que sóc incapaç de dir-lo, Eubra Jensen Workinson. No. I ja l'he dit i espero que no me...
George Winston,
no l'he dit bé.
Working tot.
Sigui com sigui, no és contingut, és el meu fill, ha dit ella.
Posaríeu un nom així a un fill vostre? Jo crec que de tots, el que té més possibilitats és na Marta Grau.
Però un moment, quin concepte tenia?
Però no,
jo,
però perquè ets una dona molt sentimental.
Home, però tant com per agafar el nom i pensar que una pobreta criatura ha d'arrossegar Eubra Gerson George Winston durant tota la seva vida, no seria tan cruel. Ni molt manco. No, en cap cas.
Abans jo també vos he de que crec que ell ha anat un pot de llesteta, no? Perquè se pensa que farà negoci i jo crec que precisament aquest nom no serà molt triat per molta de gent. Així com dèiem abans, no? Que després hi ha sèries o pel·lícules que fan que gent triï noms de la ficció per posar els seus fills, en aquest cas
mal consell,
crec que
per
no,
cert, eh?
No farà molt de negoci. No. Ell ha anat un pot de viva i de viva no sé si farà molta de caixa, però bé, jo no posaria aquest nom. Jo...
Prohibit posar noms d'antics amors, que això també...
Sí,
jo
conec...
Jo,
ara
sí,
que has de fer... Perdona.
Tinc un cas proper que dic, perdona... Sí.
Ara que has de fer és de Joana Maroto.
El meu.
Si ella hagués posat el seu nom, és del seu home, i és dels concos de sa nina, m'hauria sortit Jo m'apelo.
Jo m'apelo.
No, Jo m'apelo...
Jo m'apelo
Maroto.
Fins a tu.
No ho trobes meravellós?
També te digo una cosa, no sé què has fet aquí,
Hombre, he agafat...
Sí, sí, el meu nom és...
I ara trobes que l'havien de saber el nom dels seus cunyats i tot.
El nom dels teus germans és el teu cunyat, és a dir, que he fet aquí un jo m'apelo maroto, que seria un poc francès. Je m'apelo maroto. Je m'apelo maroto. És que seria una fantasia. Jasnín podria tenir una cançó meravellosa.
Mira, molt guard, també per ventura el presentaré, no te pensis.
Guarda-te, que ha vingut el Robi.
I farà que
l'aixi
encara, perquè com que té ganxo...
Però mira, amb aquest dos ja en parlam. D'una dona de Salta Punta de Mont, gràcies a la xarxa,
que va de llesta.
Ho hem estat veient i que hem dit, anem a comentar-ho en la nostra audiència.
Perdó, jo també he fet el mateix exercici que en Xisco. M'ha costat, però l'he fet.
I surt?
És que és tan envejós, ahir.
Ximicaca.
Ximicaca. Aquesta és pitjor.
Aquesta encara és millor.
Aquesta.
Podria ser. Mira, podria ser ximicaca o ximicapa, que també depèn de sa germana que tris. És que m'aparia meravellós, però és que a partir d'ara vull tenir un fi només per posar-li ximicaca. És que ho trobo meravellós.
Per ventura és el moment de tenir un moixet, eh?
Mira, perquè ja tindries el nom triat. És vera?
O xicamica, que també m'agrada, tio. He tingut en xicamica meu.
En tot cas, desaconsellem aquestes pràctiques. Home, sí. Per al futur d'aquesta
persona. No, perquè
persona.
Això solen ser noms d'SL.
Exactament.
Clar, abans,
o de bars. Els bars també ho feien.
Quan fas una empresa que juntaves els noms dels dos propietaris, jo què sé, si eren Manolo i Lorenzo, Malo Entertainment, i a partir d'aquí anaves tirant. Però si no... Quan tu fas amb un nom personal, i a més que el nom t'acompanya tota sa vida, ara, deixant de broma, i que mos pugui fer gràcia...
Que s'ho canvia perquè és un mal son, eh?
Que mos pugui fer gràcia que jo, el meu fill, se digui ximicaca, però més enllà d'això, trob que aquesta mare s'ho hagués hagut de pensar perquè aquest nin tota sa vida haurà de dur aquesta càrrega a sa motxilla emocional, que no crec que sigui fàcil.
Per favor, noms que siguin bons de dur per al futur d'aquestes persones. Abans de saludar el nostre home del temps, perquè hem de parlar d'aquesta calorada que mos espera aquesta setmana, volem mostrar-vos com el meteoròleg nord-americà Nick Kosir torna a ser viral, i aquesta vegada no ha estat precisament per la previsió. Mireu. Once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down below, my bully boys blow.
Ho descrivim per als oients de ràdio. En Kosir, conegut per convertir els mapes meteorològics en una autèntica pista de ball, ha compartit un nou vídeo a xarxes socials on se'l veu marcant-se una coreografia que ja ha corregut com la pólvora per internet. És a dir, és ell fent una planxa en terra damunt un matalàs i movent
els
braços i les cames a les totes. Jo ho he intentat fer.
Un moment.
Jo ho he intentat fer en el gimnàs i és molt complicat fer això.
Complicat?
Però és mentida que jo vos hagi de dir que això té truc. No la fa de
veres. Però què dius, que sí?
No la fa enviar. No està allargat en terra, la fa a la paret a dret.
Però què dius?
Home, clar, el que passa que han posat la càmera des d'una altra perspectiva. Han fet veure que està en terra i no està... No.
Però i com te concentres per fer... No, perquè mira...
Però Marta, te posen a la paret així i posen la càmera aquí.
Però se li dobleguen un poc els peus, Joana.
No, Maroto, si mires el final...
Si mires els peus, que són determinants per saber si està en el sostre o a la paret...
Ara per què dubtes d'en Kosir?
Està com una roca.
Ho he trobat terrorífic, això. No, perquè és un home fort i ho sap fer. Home, és a dir, estàs tirant els braços.
Dubte, perquè està tan àgil, que sembla que vola.
Se nota en el final quan ell cau. Quan cau, veus.
Sí.
Se nota.
Bé, en tot cas, podeu recuperar el vídeo i tenir aquest mateix debat, perquè nosaltres teníem dubtes. Jo crec que ho fa de bon de veres i és que està super en forma. Però
jo
bé...
tinc dubtes, però bé, vos explicaré que amb el seu estil desenfadat i amb molt d'humor, el presentador ha aconseguit una vegada més captar l'atenció de milers d'usuaris que no han trigat a imitar el ball i fer-ho encara més viral.
No és la primera vegada que ho fa. En Kosir és un fenomen als Estats Units i demostra que fins i tot la informació meteorològica pot tenir molt de ritme. I jo me demano, aquí a Balears, qui serà l'encarregat de ser el nostre Kosir? Serà en Dani Capó? Serà en Miquel Salamanca? Serà en Albert Darder? No ho sé. M'agradaria veure com els nostres homes del temps mos fan una demostració com en Kosir.
Tenim un home del temps a l'altre costat de la línia telefònica. Fa exercici a diari, el nostre home del temps té una taula de gimnàsia com aquesta d'aquest home del temps que sembla pràcticament ciència-ficció. Albert, bon dia.
Hola, molt bon dia, companys.
Estàs en forma o no estàs en forma, Albert, per poder fer aquest ball?
La veritat que no m'hi hauria de posar més en sèrio, perquè estic molt apalancat.
I ja ho saps, Albert, si vols ser viral, estimat, no només
has de fer vídeos d'aquestes característiques.
Són previsions de les borrasques que venen, sinó també fer qualque vídeo d'aquests.
Sí, a més, ara que ve l'estiu farà falta, perquè de notícies n'hi haurà poquetes, per tant, haurem de pensar noves idees.
Posam en situació l'audiència. A banda de donar-li recomanacions sobre vídeos que poden ser virals, hem de parlar del temps. Albert, ho animarem amb una micona de música perquè la setmana ha començat forta. Temperatures que s'han disparat aquest cap de setmana amb valors que han superat els 27 graus a Mallorca i també a Eivissa, déu-n'hi-do.
Sí.
Començam a estar acalorats, com diu aquesta cançó. Tot apunta que comença a ser un bon moment per pensar en fer el canvi d'armari, perquè la previsió apunta que la calor encara anirà a més i a més. Durant els propers dies es podrien fregar els 30 graus amb una anomalia tèrmica de fins a 8 graus per damunt del que seria normal si es copa aquestes dates.
A tot això s'hi afegeix un altre factor, la presència de pols en suspensió que es podria intensificar a partir de demà i afectar la qualitat de l'aire, per entendre què és allò que passa i que ens espera els propers dies. Ja han saludat en Albert Darder, un home que és bon meteoròleg, però no tan bon gimnasta. Albert, com estàs?
Molt bé, Xisco, molt bé, Joana. Aquí estem.
Clar, una setmaneta més. I podríem dir que som davant d'un episodi de calor excepcional per aquesta època de l'any, o podríem dir que aquestes coses passen?
Sol passar de tant en quant. Han tingut precedents per abril, el que passa que darrerament s'està animant més la calor a presentar-se abans d'hora. Darrerament sabeu que li agrada molt, perquè tota aquesta setmana, ja vos ho deim, de dilluns a diumenge, seguirem amb aquest panorama de temperatures bastant elevades, aquest mini estiuet que tenim, pareix que se quedarà tota la setmana.
Tota la setmana, amb aquestes temperatures tan altes, la mitjana diuen, o han comentat, que són uns 8 graus superiors al que seria aquesta època de l'any. Tindrem després una davallada? Perquè això passa sempre, de sobte. Comença a abril amb moltíssimes ganes, amb moltíssima energia, calor a les totes, però no sé si som atents de saber si això farà una davallada. A vegades fins i tot torna el fred, ja diuen, no?, fins al 40 de maio.
La farà.
Els mapes, ho poden confirmar.
Sí, els mapes a mitjà i llarg termini ja ens comencen a indicar que tal vegada, al principi del mes de maig, podrien recuperar primer la normalitat tèrmica i després, qui sap, l'aparició de precipitacions. Els darrers mapes ja molt estan dient que la dinàmica atmosfèrica serà molt més activa la setmana que ve que no pas aquesta. Per tant, tenim vacances aquesta setmana, però la setmana que ve pareix que se torna a animar una mica el tema.
I Albert, més enllà d'aquesta calorada que ja comença a fer o que tenim aquests dies i que mos espera per aquesta setmana, hi ha una altra cosa, que és aquesta pols en suspensió, que volen saber de on prové i com pot afectar també la qualitat de l'aire i la salut, sobretot de la població que té problemes, per exemple, d'al·lèrgies, etc.
Les al·lèrgies, efectivament, perquè ara, aquesta setmana, els vents seran de component est, sud-est, que és la component que mos arrossega sempre tota aquesta pols en suspensió provinent del Sàhara i fa que la qualitat de l'aire sigui ja molt dolenta. A més, pels al·lèrgics, ja de per si la primavera ja és una època complicada pel simple vent que transporta el pol·len, però és que ara li afegim la pols en suspensió. Tenim un còctel aquí que pels al·lèrgics, pels asmàtics, com jo, és una miqueta complicat, de veritat.
Ja hem vist molta gent a les platges, sobretot aquest cap de setmana, la veurem també al llarg d'aquesta setmana, però la gran pregunta, i de fet ara parlarem i dedicarem un petit espai a això, tu ja vares dir que se pot fer el canvi d'armari. Mos guardam una lliqueta petita, m'imagino, no? Alguna coseta, les típiques lliquetes vaqueres, per texanes, per exemple, no?, que ajuden molt en aquesta època de l'any. Què en penses? Poden fer-ho de forma oficial?
Hem de deixar... Sí, a més, hem de deixar sempre roba d'entretens i una miqueta de màniga llarga encara. És a dir, ja no veiem que tornem enrere, tipus posar-me a abric, aquest fred ja l'han deixat enrere, però encara és atents que les temperatures puguin donar refrescades puntuals. És a dir, moltes vegades, a principis de maig, encara s'ha notat fresca. Per tant, és a dir, podem fer el canvi d'armari pel tema hores centrals del dia, perquè el sol ara ja peguen ganes en aquesta època de l'any, ja tenim bastantes hores d'insolació, però, clar, els dematins i vespres encara fa fresca. No serà aquests dies, que les temperatures ja seran elevades, ser 24 hores, però nosaltres pensam que a final d'aquest mes tornarà a refrescar.
Les cotonades sí que les podem amagar, exercers gruixats, els abrics, i deixar roba d'entretens i la colxeta, no?, perquè també és important.
I encara tinc el nòrdic.
Ara has de passar a Sabanova. Exacte. Que és una mica més prima.
M'acosta encara. Crec que ho arrossegaré el manco uns dies més. Albert Dardé, moltíssimes gràcies per aquests consells.
Gràcies a vosaltres. Estarem atents en els canvis si venen.
I tant que sí. No queda més remei que fer-ho. És oficial, si mos diu el nostre home del temps. I ara en venim a parlar-ne, ho poden confirmar. Toca fer canvi d'armari. Oh, yes,
sí, roba que va, que ve, peces que no recordàvem, que teníem oblidades, i d'altres que potser ja és hora de deixar anar, aquelles que, i sí, les guardem per, i sí, de cas, i de, han quedat ja petites, o ja no s'estilen, ja no les feim servir, però hem començat a posar ordre en el nostre mar i xisco Nadal.
I deu, per parlar-ne, tenim en nosaltres un expert en convertir el caos en calma, com és Araceli Álvarez Campana, la nostra ordenamiga preferida. Araceli, com estàs?
Hola, què tal?
Clar, per començar, per què el canvi d'armari mos fa tanta peresa si, en el fons, després mos sentim tan bé? Però, clar, mos sentim bé feines fetes. Posar-s'hi és un desgavell.
Sí, cuesta mucho, pero porque se juntan tres cosas. Por una parte, la parte física, que tienes que trabajarlo. Por otra parte, el tomar las decisiones de dónde lo pongo, cómo lo hago. Y por otro, la parte emocional. Esto lo quito, esto lo dejo, esto lo voy a lavar, esto lo pongo, esto no. Esto, aunque no me cabe, lo dejo para la temporada que viene, que ya tomaré la decisión. Claro, todo esto al final, acumulado, pues claro, da mucha pereza tener que empezar a hacerlo.
Avui a micro tancat hem aclarit una cosa molt important, que és quant de temps ha de passar fins que li diguis adéu de forma definitiva a una peça de roba, i Araceli diu 6 mesos.
Tot entre 6 i un any, sí.
Joana deia que tenia roba de feia anys, i sí, crec que Xisco Nadal també, o no?
No feia comptes parlar de mi, però sí. Tenc una capsa de roba plena, no l'he tirada perquè, com diria mo mare, és roba bona. Capsa roba que, de quan estava més prim, que ara estic en aquest procés de tornar a arribar, pot ser en aquell moment, i no l'he tirada, i és una capsa que no la tenc dins l'armari. Ja fa anys que no l'he tret de dins aquella capsa, i és allà.
Sabreu,
i no ho he tirat. Ara, roba de diari, et cerca quan ja fa mig any o un any que no t'has posat una camiseta, pots arribar al moment de jubilar-la.
És hora de fer zafarranxo en el ranxo, no?
Sí,
com se diria.
Ella sempre
però,
tan nostrada.
Tan nostra, sí. Com ho diries en català?
Safarranja
el ranx. Safarranja en el ranx.
Òbviament.
Bé, després ho consultarem amb els lingüistes, però el Ben Araceli, que hi ha gent que deixa aquesta tasca per un dia que té lliure, per el cap de setmana, hi ha qui ho ajorna setmanes. Quin seria el moment ideal?
Perdona, hi ha qui no ho fa perquè té vestidor.
També.
Clar, tenen clar, que la solució
seria fer-te un vestidor, un pin mai, sí, i ja amb un dia que ho endrecis, ja ho tens fet per sempre.
Exacto.
Com és que has d'anar a Marta Garau. Sí, sí. Me l'haig obligat a comentar-ho perquè ja ho sabeu, jo me de que balears.
Pues, a ver, para el día que mejor puede funcionar, primero tiene que ser que tú tengas el ánimo de quererlo hacer, porque si estás triste, deprimido, no te apetece, mal empiezas. Entonces, que tengas el ánimo de hacerlo, y por otro lado, generalmente por la mañana, porque estás más despejado, tienes la cabeza más despejada.
Quan
más
deixis
el sopar
al vespre i se te fiques a l'hora de sopar i no deixes l'habitació a mitges amb tot ple de roba per damunt el llit, no tornes a fer mai més.
Sí, sí, sí.
Bon matí, a primera hora del matí.
A primera hora de la mañana. Además, nosotros una de las cosas que sí que tenemos con nuestras clientes, y se lo decimos, que aunque estemos haciendo el cambio de armario, en el momento en que nos vamos, volvemos a colocar toda la casa exactamente igual.
Exacto.
Para que no le cree un agobio el que está haciendo el cambio de armario, por ejemplo. Entonces, somos muy escrupulosas en eso. Cuando nos marchamos, dejamos la casa tal cual, como si no hubiéramos estado, y continuamos al día siguiente, a lo mejor. Pero eso es muy importante. Incluso cuando tú estás haciéndolo en casa, el recogerlo, el guardarlo, el no tenerlo por medio, hace que no te levantes al día siguiente de muy mal humor, de buah, no lo terminé ayer, lo tengo que terminar, y al final se te acaba convirtiendo en una bola.
Ja. Clar, també hi ha un vincle emocional molt marcat en sa roba.
Sí.
Fins on han de permetre que hi hagi memòries en el nostre armari. Ho dic perquè aquella típica camiseta que te van regalar per un aniversari, que encara que no te la posis, la toques i tornes en aquell moment, com si fos un horocruix d'en Harry Potter, sí. Que ho toques i te transporta en aquell instant. O aquelles sabates que te vas comprar i només t'has parat un dia, però t'agraden, però com que són de color, jo que sé, que carabassa, no te va posar sovint. Clar, això com ho gestionem si tenim un armari de mida estàndard?
Vale. Un par de coses nunca vienen mal, perquè sempre... Claro, un par de coses que la recuerdes, que te recuerda aquell moment, no està mal. Ahora bien, cuando tienes el armario lleno de cosas de memoria, como si dijéramos, lo que estás haciendo es viviendo en el pasado. Estás viviendo en aquella época, no cuando yo hice el viaje de Erasmus, no cuando yo me fui a tal excursión, no cuando yo fui... Y estás viviendo en momentos del pasado.
Entonces, no, cuando tenía que el novio.
Exacto, por ejemplo. Entonces hay que vivir el presente. Y eso te lo hace también con la ropa que te compras ahora.
Y ya no només amb el teu ex, ¿no? O sea, teva ex, yo, por ejemplo, reconec que guardo moltes coses de quan la meva filla era petita, i clar, també segurament sense cap sentit, perquè no ho tornaré a fer servir, però és com aquella nostàlgia o aquell d'allò de dir, sí. Ai, no ho vull tirar...
Pero eso tienes que seleccionarlo, sí. Y eso lo tienes que seleccionar muy bien. Por ejemplo, ropa que sabes que lo cosió alguien determinado, o en el momento del bautizo, o si se bautizó en un momento de una fiesta importante, algo así, sí se puede guardar, pero nosotros hemos ido a casas donde guardan cajas y cajas y cajas de hasta baberos de plástico, entonces no. Hay que ser un poco consciente de lo que se guarda de memòria, no?
Primer planificació i selecció.
Sí.
Podria ser un llapis i paper.
Sí, sí, sí.
I paper a vora.
Sí, sí, sí.
Ja, però què hem de fer abans de fer el canvi d'armari? Necessitem material? Per exemple, nosaltres, se l'ordenem a mi, sempre som molt de catxes. I de tenir cada cosa per al seu racó i cada racó de tenir la seva estructura. Clar, planificar una mica el que hem de fer també és important i també tenir catxes per poder tirar de dins tot allò que no facin servir.
Claro. O sea, nosotros sí que abogamos mucho por tener cajas, pero se pueden, no hace falta comprarlas. Se pueden, hemos hecho muchos talleres donde enseñamos a tener cosas recicladas de cajas de zapatos, por ejemplo, que les das la vuelta y se quedan perfectas y te sirven para poner a lo mejor las cosas de tus hijos en esta temporada, las tiras y la temporada que viene pones otras. Es decir, enseñamos mucho que se pueden poner cosas recicladas, ¿no? No hace falta, yo para ser ordenada necesito gastarme tanto dinero, no va una cosa con la otra.
Ya no es excusa.
Claro.
Yo no fui para eso. Y que ya he de comprar tantas cosas para tenerlo. Claro, porque yo no voy a renovar visual. Claro, yo, si una cosa he prejado
en la Feli, evidentemente.
Yo voy un armario de revista. Y ya, si no el puedo tener, ya no me poso. Y claro, así...
Pues
així, mal vas. Així anem totalment d'acord.
Home, estimada. Sempre te pots comprar tres calces iguals i grosses i donar-li això. Però si te compres aquestes calces, jo crec que en Araceli recomanarà que posis a dins bosses al buit.
Exacto.
Per guardar la roba, perquè també ocupen la meitat de l'espai.
Exacto. Las bolsas cerradas las recomendamos mucho, no tanto en ropa, sino como en edredones o en sábanas, en cosas, en albornoces, en cosas así, porque luego sí que es verdad que cuando salen otra vez a la temporada siguiente se quedan un poco arrugadas.
I com sé que m'ha de sortir bé aquesta bossa, perquè jo he de dir que per la meva pròpia experiència, totes les que he comprat li fiques l'aspiradora i després de, no sé, te diré, dues
tot
hores, dos dies... No, se torna a inflar, no funciona.
Sí.
No totes funcionen.
No totes funcionen.
No totes funcionen, no. Eh?
Aquí hay que invertir dinero en comprar-se unes bosses que sean buenas.
Era massa econòmica.
Allò barat o surt, sí. Al buit, perquè clar, és vera que, per exemple, per un nòrdic està molt bé, però per segon quin tipus de roba la fa malbé i la rua les totes.
Claro, eso, que ropa no, o sea, yo meto edredones y metemos cosas de esas, o toallas, por ejemplo, de la playa, cuando cambias de temporada, eso sí, pero la ropa no, la ropa recomendamos que sean cajas y que, a ser posible, de plástico, o sea, que sean de tela, no de plástico.
I ara, Celi, més tips i més cosones, més consells per fer-ho bé, perquè crec que molts no ho feim bé. A l'hora d'amagar i d'estotjar i desar coses d'hivern, ho hem de fer net abans de guardar? Me refereix que, per exemple, jerseis gruixats, o també, per exemple, la funda nòrdic o qualsevol cosa que vulguem guardar.
Nosotros siempre recomendamos primero lavarlo todo antes de guardarlo, sobre todo por si tiene alguna manchita, que luego se te hace el cerco ese amarillo que se te queda a la temporada siguiente, eso es porque no se ha lavado bien. Entonces, que se lave bien y sobre todo que se seque. Cuando, no tanto ahora que haces el cambio y metes las cosas de invierno, sino al revés, siempre decimos que los bañadores y todo, cuando han de ser guardados, incluso con un poquito de polvo de talco, para que así absorban la humedad. Y siempre meterlo o con bolsas de estas que absorben la humedad, o con, también ahora si es de invierno, pues un poco de naftalina, unas bolitas de naftalina o algo así, siempre es necesario meter alguna bolita.
Per tant, tu recomanes fer-ho net, passar-ho per la bugueada abans de guardar-ho.
Sí.
Ja, és que jo també ho faig quan t'ho trec.
Perquè té com un olor tancat.
Fa aquella olor com de, sí, de reclosit.
Home, per fer-ho bé, les dues coses
exacte.
Estan...
Claro, una feinada.
Claro, les dues coses estan bien, però, per exemple, nosotras, si lo guardas bien y lo tienes bien guardado durante todo el invierno y ahora sacas lo de verano, con airearlo te basta, no hace falta tenerlo que lavar. Depende de qué cosas, pero hay muchas de ellas que con airearlas bien se acaban quitando ese pequeño olor. Ahora bien, si los guardas en un sitio que tiene mucha humedad, está claro, al sacarlo hay que lavarlo.
Has dit que no fa falta comprar res, que en realitat en materials que poden tenir a casa, catxes, etcètera, però...
Tampoc hem de fer un art atac dins l'armari,
estimada. Això te fa molta pereza. A tu t'agradaria tenir totes les catxes noves, no?
A mi m'agradaria que vengués qualcú i m'hi digués, has de comprar això, això i això, i l'armari quadra, això, això i això.
I te quedarà perfecte.
I crec que ho seguiria.
Llama a tu ordenament.
Exactament. Exactament. No, i sobretot, com doblegues, és a dir, com doblegues les camisetes?
Sí.
Perquè no és el mateix una doblegada clàssica que ets que fem a casa nostra.
O
que no,
els coneguts com a xurritos.
Exactament.
Que estan fet, molt de moda.
Que més, els abous, pots triar per colors, això va d'incats, jo tot això, és que la teoria, és com lo de prima.
La teoria, la llibre?
No, no, és que és com lo de prima. Jo, a prima, en sé. Una altra cosa és quan t'ho he de posar en pràctica, lo de l'armari. Tenc clar com funciona, però llavors la pràctica me fa.
Pues llámanos, porque sacamos mucho espacio. Nosotros en todas las casas a las que vamos, una de las cosas que nos dicen siempre los clientes, ay, es que no tengo sitio, es que no tengo sitio. Y cuando nos vamos, quedan estantes vacíos para decirle, ves, tienes estantes vacíos. O sea,
això
tenías espacio.
Molt feliç, meu mare, sobretot perquè nosaltres tenim una habitació que és la cambra del caos, que hem guardat allà totes aquestes coses grosses que no saps on escotjar-les. I clar,
la bicicleta estàtica.
Exacte, meu mare seria molt feliç si aquesta habitació tornàs a ser una habitació.
Bueno, solo tienes que llamarnos. Pues. I no, nosaltres mira, vamos.
Apuntes telèfon.
Estalviaràs l'espai, reorganitzaràs la teva vida i amb un guanyaràs una habitació.
Sí.
Imagina't.
Perquè, per exemple, dius deixar espais i que quedi lloc per tot. Com col·locam? Per exemple, els texans han d'anar a una banda concreta, d'una manera concreta, penjats, els jersers han d'anar a estanteria o els han de posar... no sé si ho dic bé, una perxa, una crossa,
una
perdó.
Crossa.
Com ho han de fer per distribuir...
Coses importantes, vale, coses importantes. Un tip que és molt important en los armarios. El tener todas las perchas iguales. Mm. Nosotros abogamos siempre por unas perchas que son como de terciopelo y finitas, pero da igual. La cuestión es que tengas todas las perchas iguales, porque esto da mucha limpieza visual a la cosa. Entonces, empezar por ahí. El tener todas las perchas igual. Que me da igual que sean de madera, que sean menos las de plástico de cuando vas a la tintorería. No, estas no. Todas las demás
tothom
van bien.
Tothom té algunes d'aquestes, eh?
No. Porque es que además el plastiquito se rompe, luego la ropa te la estropea. Estas no son una buena inversión. Eso por un lado. Y luego por el otro, el maximizar los espacios. Mucha gente no maximiza bien los espacios. Entonces, maximizando... O sea, un estante, muchas veces hemos ido a casas y los estantes simplemente con moverlos, subirlos o bajarlos, le creamos muchísimo más espacio.
I això me passa. Jo és que no jo no maximizo bien.
Pues es que...
És que no. I llavors, darrera pregunta que li va fer a l'Araceli és, per exemple, que ho parlàvem abans, en Joana, en Marta Garau, que tenen armaris plens de roba, però sempre estan en son no sé què posar-me. Mm. Clar, si fessin aquesta neteja d'armari... Supos que això també clarifica una mica el que te pots posar i el que no.
Sí, hay una de las cosas importantes, que la gente tiene más ropa de la que necesita, entonces ve todo aquel mogollón de ropa, claro. Entonces se bloquea y no sabe qué ponerse. Para empezar, el tener un armario despejado, que la ropa respire, es muy importante. Claro. Luego, por otro lado, tenerla de manera homogénea, es decir, todos los pantalones juntos, todas las camisas juntas, todas las chaquetas juntas, y a ser posible por el mismo color. Es decir, si tienes tres camisas negras, poner las tres negras juntas. Si tienes cuatro blancas, poner las cuatro blancas juntas.
I si t'organitzes amb un impacte, només una mirada, no? Ja te pots ubicar.
Quadres en quadres, estampats en estampats.
Exacto.
I gradació tonal, no? De colors més flors.
Exacte. I si pot ser pels números d'Espantone. Ja aprofites i dius, vaig a posar-ho
pel
número Pantone.
Aproximadament, què se torba de mitjana en fer un canvi d'armari com toca? Eh? No un així a correcuita, sinó com toca.
Nosotras, sí. Ordenamigas, tardamos un dia.
Un dia sencer, eh?
un día. Nosotros, de hecho, lo último que hemos hecho ha sido una mudanza entera de una casa y la hemos hecho en 2 días. Hemos deshecho una casa entera y la hemos montado en un chalet y la hemos hecho en 2 días. 2 persones en 2 días lo hemos hecho.
Mira, sempre diuen, no?, que una de les coses que més trastorna la vida són les mudances. Si te pots permetre que te la facin, mira, això que t'estalvies de mal de caps i de discussions, perquè la gent discuteix moltíssim en les mudances i en les obres. Ho puc confirmar. Araceli, moltíssimes gràcies per tots aquests consells.
A vosaltres.
Ja te direm com va el nostre canvi d'armari.
Bueno, cuando queráis, aquí estoy. Gràcies.
Són les 11:30, passen de 3 minuts parlant de nutrició, de com podem viure millor, menjar millor i sobretot tenir una millor qualitat de vida en Fanny Pons, tot una.
Es terrible, yo no sé nadar. Mi situación es urgente, me horroriza el mar. Un tentáculo negro me quiere hundir. Los tiburones me miran, necesito huir, me puedo ahogar.
Al día, IB3 Radio. TV3 Ràdio és entreteniment. Para ti y también para ti. En Eroski te damos el aguacate maduro granel a 4,99 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
Història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del cap vespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Portura Apòstoli, Illes Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escampada de la Seu!
El dia, IB3 Ràdio.
Puntuals amb la nostra cita cada dilluns, arriba el moment de viure millor en la bona companyia de Fanny Pons.
I vivir lo nuestro.
Parlar-nos d'un concepte que cada vegada sona més, els aliments funcionals. Segur que vos demaneu què és això, i doncs segurament també n'heu sentit a parlar qualque vegada. Iogurts amb probiòtics, llets enriquides, productes amb omega 3, però realment, sabem què són i si són tan necessaris com mos pensam?
I doncs, no passeu pena que per resoldre dubtes i posar una mica de context tenim a la nostra col·laboradora més funcional, la farmacèutica experta en nutrició i dietoteràpia, Fanny Pons. Aquí ja tenim aquí. Fanny, molt bon dia, com estàs?
Bon dia a tots.
Tu hi vens com una dona elegant i funcional, perquè en exercer li has afegit un passador.
Exacte.
I dius, com un complement, això seria. Tu mateixa ets un aliment funcional ara mateix.
Li he donat una funcionalitat en això, perquè no se m'amogui tot el temps.
Tot es moqueu, que això amb alimentació també passa. Més o manco.
Anem a veure.
Han fet un símil.
Un símil un poc estrany, te diré.
No, però que t'he dit que... No, un momentet. Jo dic que el jersey l'ha enriquit amb aquesta flor.
Sí, exacte.
És una mica el que passa als aliments funcionals, que un aliment estàndard li afegint coses.
Efectivament.
Això van dir com un resum.
Molt bé, ho has fet molt bé. Diran que sí, que avui en dia està tan de moda tot el tema de l'alimentació que quasi ja li demanam que els aliments, a més de nutrir-nos, mos aportin un plus extra damunt sa salut. Això seria un aliment funcional. Un aliment que, a més de portar X nutrients que ja mos beneficien, doncs que mos aporti un extra a damunt sa salut que també mos pugui beneficiar. Respecte a sa pregunta que vosaltres o molta gent se fa, són realment necessaris? Han de dir que en el primer món, allà on nosaltres tenim la oportunitat de donar una alimentació variada, equilibrada, no serien necessaris a tots els casos. Però sí que ara en parlarem que per certes persones o grups de població són necessaris. I també a països allà on hi ha mancances nutricionals de certs nutrients, països allà on no tenen la possibilitat que tenim nosaltres d'arribar a les quantitats adequades de segons quins nutrients, sí que aquests aliments enriquits que venen més suplementats en nutrients, sí que és una opció prou interessant.
Parles de persones que tenen aquesta necessitat, però pot prevenir malalties o és una moda?
Prevenir malalties, no. Per exemple, no diran noms, però hi ha productes làctics o llet fermentades que duen afegits fitosterols. Els fitosterols són el que se coneix com un poquet el colesterol vegetal. És a dir, sempre deien que en reina animal hi ha colesterol, reina vegetal no n'hi ha, però sí que els fitosterols són una molècula molt semblant en el colesterol animal i precisament les persones que tenen colesterol elevat que prenen aquestes llet fermentades que duen afegits fitosterols precisament per això, per reduir el seu colesterol, perquè aquests fitosterols s'enganxen al receptor, allà on s'enganxaria el colesterol animal, el colesterol no s'enganxa, no s'absorbeix part d'ell a nivell intestinal i l'expulsant per la femta. Però han de tenir colesterol. No s'ha de prendre aquest tipus de llets fermentades enriquides amb això o suplementades amb això perquè no prevé malalties. I a part que també s'ha de dir que segons quins tipus de productes com siguin aquests no serien adequats per població infantil ni per dones embarassades ni per dones lactants. Vull dir, sempre que hagin de prendre segons quin tipus d'aliment funcional sí que s'ha de comentar en qualcú que hi entengui per veure si l'opció és adequada o no ho és.
Bàsicament perquè no sigui contraproduent, perquè va una temporada que s'ha posat de moda la llet enriquida en calci i dius, està molt bé, a partir de certa edat, sobretot si ets dona, que prenguis llet en calci, si no prens calci d'altres fonts, però clar, si tu, el teu calci està normal, si comences a prendre llet en calci, pot ser un problema.
Clar, o sigui, tot ho han de fer en què pot. Abans d'agafar un producte d'aquests, sobre un poquet en quina situació mos trobam. Però sí que són prou interessants, per exemple, per grups de població que tenen unes necessitats concretes, com puguin ser, per exemple, els lactis sense lactosa, per tota la gent que és intolerant en aquest sucre natural de la llet. Persones que siguin celíaques, treure's gluten de l'alimentació és l'única manera que tenen per poder tractar aquesta malaltia, que no té altre tipus de cura, també està perfecta. El que cap de comentar, prendre fitosterols, baix control, per persones que puguin tenir tendència a tenir colesterol elevat, també és una cosa interessant. Com tu molt bé deies, les dones amb peripostmenopàusia, que requeriments de calci són superiors, poden trobar en el mercat aliments enriquits, perquè no tots els aliments funcionals són iguals. A vegades el que feim és enriquir. És a dir, ja un producte lacti ja té calci dins la seva composició nutritiva i el que feim és afegir més calci. Per exemple, ficar més vitamina C a un suc de fruites. En aquest cas també la vitamina C ja està inclosa. A vegades no és així. A vegades traiem un nutrient, com jo he dit, la lactosa, o traiem el gluten. Altres vegades afegim antioxidants, per exemple. Altres vegades afegim fibra, però no és el mateix afegir fibra a un cereal integral que ja endú a ficar fibra, per exemple, a una llet, perquè avui en dia ja trobam llets en els mercats riques en fibra.
I ara que parlaves de llet, hi ha unes begudes de llet que tenen una propietat o que anuncien una propietat i és que redueixen el colesterol. Si, per exemple, no tens colesterol, no és recomanable que prenguis, tampoc.
No n'has de prendre. O sigui, no prevenen cap malaltia. El que sí fan és ser necessaris, per això, per grup de població concrets i per minimitzar els problemes que te pugui dir, per això, teniu colesterol elevat, seria convenient prendre productes amb fitosterol. Tenim falta de calci, prendre una llet enriquida amb aquest tipus de mineral, perfecte. El que passa que també, a vegades, tenim aquesta com a necessitat de cercar sempre un plus. Vinga, si això d'un més quantitat d'un nutrient, exacte, me trobaré millor per la salut. Com molt bé deia en Xisco, no. O sigui, quan basta, basta. Però ja el més greu és que, per exemple, poden trobar productes de bolleria industrial allà on tu pots llegir que t'aporta un 50% del ferro, de les necessitats diàries, que tu necessites de ferro.
Evidentment.
Tu això... mires la composició, i moltes vegades ho han dit, el primer nutrient, quan mirant la composició, és el que està en major quantitat. I així anant davallant. Trobes que el ferro està a baix, si necessitem 14 mil·lígrams de ferro en el dia, te posa que te n'aporta 100 mil·lígrams, però aferrat-te en aquest producte de bolleria industrial...
Vaja, quina estratègia de
marketing...
per anar
a cercar ferro, perquè, clar, no és, és una estratègia que, a més, es vera, aporten la meitat de requeriments diaris, això no se pot retirar, però, claro, estem publicitant una ingesta d'un nutrient important.
L'importància de llegir les etiquetes. Que de vegades
és importantíssim.
Perquè és important fer ciències naturals a escola, per aprendre a llegir les etiquetes dels aliments.
És importantíssim.
Bé, si se troben de fan i anat súper, t'hi poden demanar a ella. És a dir, ella te la llegeix i te fa un resum.
Jo com una aplicació d'aquestes que està tan de
moda. Ella ja té un escor, ella te fa un resum.
Però sí que m'ha passat, perdona, Joana.
No me diguis.
No això, però anar al supermercat i trobar qualcú, això que notes que te ve darrere.
I te mira que compres.
I un senyor, clar, jo me vaig aturar en sec, s'atura i me diu, no, és que jo ara mirava que tu és tu dins la cistella.
No, és que perdona, així com tenim en Araceli, que ara mos ha fet la recomanació del canvi d'armari i ella diu d'alguna manera si necessiteu fer canvi d'armari i aquí me teniu, és un poc el mateix, igual, no? Aquí teniu
ja
una fan i pots.
Aquí me teniu, per favor... M'agradaria.
En mesura.
Exacte, poder atendre totes les peticions. De totes maneres, que si ja no pensi que aliments funcionals són aliments màgics, ni superaliments...
No. Superaliments no. De cap manera, a part no hi ha cap superaliment, ja vos ho dic. No hi ha res que mos doni la vida eterna, ni res que realment mos mati. També és molt important quan xerram d'aliments funcionals, perquè no mos han d'enganar. Tenen molta acceptació i moltíssimes indústries alimentàries voldrien tenir, a dir lo que és el seu mercat, un aliment funcional. De fet, cada any a la Comunitat Econòmica Europea arriben moltíssimes de peticions, però, lògicament, han de complir uns requisits, és a dir, un nutricosmètic o un complement nutricional no és... si té forma de pastilla, no li poden donar la categoria d'aliment funcional. Ha de tenir forma
d'aliment.
També és molt important que realment els beneficis que mos diuen, que mos farà dins l'organisme, estiguin comprovats. Important també de quines quantitats està xerrant de consum perquè aquest benefici sigui realment real. Vull dir que hi ha tota una sèrie de preguntes i de normativa que ha d'estar controlat, perquè és que, si no, això seria un desastre.
Algun consell final per introduir aquests aliments a la nostra alimentació, per tenir-los presents, per fer les millors combinacions?
A vegades hem de dir, Marta, que són un poc més cars que la resta. I el més important de tot, intentar, com deim cada setmana, fer una alimentació variada, moderada, equilibrada, perquè no mos falti haver de comprar res enriquit, suplementat o el que sigui, amb un altre nutrient, el dugui de manera natural o no, i que si a un moment donat sí que tenim unes carències, és important consultar, perquè ho deim cada setmana, és molt important, per exemple, menjar fibra, però també un excés de fibra. I si no bevem el que toca o no mos bevem el que toca, també pot tenir unes conseqüències complicades. Vull dir que no totes menjar de més. No sempre mos pot fer bé. A vegades mos pot fer mal i, per tant, molt important sempre consultar abans d'abusar de res.
Només per saber un excés de fibra i no veure prou aigua, que mos pot provocar?
Un tap. Efectivament, un fecaloma.
Molt bé, per si qualcú tenia dubtes. Si voleu evitar fecalomes, que vendria a ser un tat de tota sa vida...
La broma que és que li passa no té cap riallà.
No, no.
Ja t'ho dic, no té cap riallà.
És com una cesària.
Se passa molt malament, i és motiu d'ingrés clínic.
Sí, sí.
Poca broma amb això.
Idò. Des d'aquí, com a servei públic, stop fecalomes.
Aprofitar la publicitat.
Fibra i aigua, sempre.
Mira, aprofitem... I moviment, molt important, també.
Ara anava a dir que aprofitem la publicitat per beure aigua. I així podem evitar...
No pensava en banda, garau.
no te penses.
Ara me'n pensava que anava a contar balears.
Però és que... Bueno, en sèrio. És que visc amb una panda de malpensats. No me diguis. Publicitat i no desvetllaré el que farem durant aquests petits minuts. Fanny, moltíssimes gràcies.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-9345-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dadi cul desbonit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu. Ai.
Això, que t'estim molt.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Dedicam els darrers minuts d'aquest programa per compartir una iniciativa molt interessant. El Centre de Palma del Comerç intenta reconnectar amb els residents en un context marcat per l'augment de preus i també, Xisco, per la pressió turística.
Així és, en els darrers mesos, alguns establiments del centre històric han començat a aplicar descomptes específics per a residents, en rebaixes que van aproximadament del 5 fins al 20%, o iniciatives com els anomenats Dies dels Veïnats.
Sí, una estratègia que cerca recuperar un poc el client local, que en molts casos s'ha vist desplaçat per l'encariment dels preus i la massificació turística. Però és aquesta una solució puntual o una tendència que ha arribat per quedar-se? Idò, avui en volem parlar amb la Lídia Slaska, que és la propietària de Candy Heaven Mallorca. Bon dia, com estàs?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Moltes gràcies per atendre la telefonada d'aquest programa i el primer que te volen demanar és una valoració, no?, d'aquesta qüestió, d'aquesta mesura. Estem davant d'una nova tendència real del comerç, del centre de Palma, o són aquests descomptes puntuals dels que parlàvem abans?
Bueno, eso fue idea nuestra en año pasado porque vimos que la gente local no quiere gastar tanto, prefieren comprar en mercados, pero en otra parte le gusta nuestra tienda. Pues pondremos este descuento para residentes específicamente, para gente que vive en Mallorca, que pueden disfrutar 20%, que es mucho. Se nota en la compra y vemos que esto funciona, que la gente vuelva, que dice gracias, que lo entienden, que nosotros no podemos bajar el precio completo para todos, porque claro, tenemos tienda en casco antiguo, pues esto también tiene sus costes. Pero bueno, la reacción de la gente es muy buena.
¿Y cómo funciona, Lídia? ¿Es un día, son unas horas, siempre se repite el mateix durante la semana? Explícanos un poco el funcionamiento del Día de Residents.
Es general, tenemos informe en la tienda, funciona todo el día, cada día, pues cada persona puede venir, tiene que, como en otros sitios donde tienes descuento para residentes, tienes que mostrar que vives aquí y ya está, no falta más.
I qui l'ha posat en marxa en aquesta iniciativa? Sou un grup de comerciants del centre? Esteu associats a alguna associació de comerciants o ho feu una mica més? Simplement és qui vol ho fa i és qui no vol no ho fa. Com funciona?
No estamos asociados con otros propietarios. No sabía que otra gente lo hace, la verdad. Pero bueno, si hay alguna iniciativa donde, no sé, alguna iniciativa o algún sitio donde podemos hacer con más personas, pues claro.
Clar, demanàvem això perquè és vera que mos hem intentat posar en contacte amb algunes associacions de comerciants, Cimeco, Acedeco...
També s'hi afegiran.
I, clar, sembla ser una iniciativa com de la Lídia una mica més particular o personal d'alguns comerciants, etc. centre, que n'hi ha diferents, ens hem posat en contacte en diferents establiments, i en aquest cas està en Lídia, la que s'ha oferit, una mica la portaveu, no? En el final, això, una mica la iniciativa dels propis
propietaris. Estic segura que a partir d'ara podrien altres comerços adherir-se a aquesta proposta, perquè crec que és superinteressant, sobretot per fomentar el comerç entre els residents. Lídia, molt d'èxit, en sa que ho heu posat en marxa. M'imagino que molts de residents demanant, no?, mostrant el seu DNI, explicant que si volen afegir o que volen aprofitar aquestes ofertes. Ha tingut èxit?
Sí, en realitat sí. Tenemos también otra promoción que es solamente para residentes. Son unas tarjetas donde tienes que hacer 7 compras por 10 euros y al final, cuando recibes 7 sellos, puedes venir a recoger tarro mediano, porque tenemos taritos en nuestra tienda. Y eso también funciona muy bien, porque, ¿sabes? Es como gente se siente parte de algo, de nuestro negocio, sí, que son como clientes especiales. I sí, eso también.
Enhorabona per la proposta, i tant de bo se puguin adherir altres comerços, no? Donant sempre la visibilitat que necessita, no? El comerç, sobretot en el centre històric de la ciutat. Moltíssimes gràcies, Lídia.
Moltíssimes gràcies.
Està molt bé per aprofitar aquest tipus de descomptes com a residents, no? Ara que dèiem, no?, com tot puja de preu, el Manco tenia aquesta petita...
Quan fas feina en el carrer, quan tens reporter asfàltic, com ho ha tocat en el cos de Vallada, etc.
A tots.
Allà són Quim Forns, del centre de Palma, que ja ho feien en això, i s'agraeix poder-te menjar una panada i no pagar 6 euros, sinó pagar una cosa més condreta i el Manco poder berenar sense que t'hi deixi el jornal.
Tot un als esports.
El dia, amb Marta Grau.
I ara que xerraven de llepolies, Marta Grau, ha arribat un home que t'ha vengut vestit de llepolia perquè m'ha dut un polo rosa que potencia encara més el seu atractiu.
Molt bon dia, Xisto.
Molt bon dia, Toni Fuster, com estàs?
Hem de dir que Toni Fuster l'anava a saludar i ell esperava, home, que fos d'una altra manera, i que per això...
Clar, perquè m'ha fet posar vermell, com una tomàtica.
És que Negrau és molt diplomàtica. Fuster, t'he de saludar jo, que és...
Vermell com una tomàtica, com a Mallorca. Demà, a partir de les 7 a Salmoix, Mallorca, València, 3 punts importantíssims en vista la permanència, una setmana decisiva per l'equip mallorquinista, perquè demà contra el València, i dissabte a Vitori contra l'Arabes Amendi Zorroza, rival directe també en la lluita per aquesta permanència, amb el president i propietari Andy Colbert, que ja és a Palma avui, i ahir en aquest cas ja era Som Bibiloni, la ciutat esportiva. Avui l'equip ha fet darrera sessió d'entrenament, d'aquí una estona te xerrarà ja a Som Moix l'entrenador Martín de Michelis, veurem quina serà la llista dels futbolistes convocats. Cito Lubumbo, Antonio Rayo i Mateo Josep, aquests tres ja saben que seran baixa. Veurem, recupera Martín Valdien, i veurem a Menci hi ha qualque novetat més. Això per un costat. Per altra banda, Azul Marino ha estat l'equip, sens dubte, de moda durant tota la temporada i ha culminat amb un gran ascens a la màxima categoria del bàsquet femení, l'Azul Marino. Per tant, nou equip de la Lliga Endesa gràcies a la victòria contra el Real Canoe i la derrota que va patir el Celta a Logroño. L'equip, recordem, d'Alba Torrent, de Maria Espanya, en definitiva, d'un autèntic equipàs de jugadores i d'un entrenador, Alberto Antuña, que avui també serà protagonista en el programa Esport 3, que començarem, com sempre, a partir de la 1:05.
Vos escoltam, idò, en pocs minuts, en només una hora. Moltíssimes gràcies, Toni. Repassa el contingut ara del programa El Dia, començant per Clara i Mamí, amb el contingut del Dia Menorca. Bon dia.
Bon dia, començam setmana amb l'habitual tertúlia d'actualitat aquí al Dia Menorca. Avui rebrem els analistes l'exregidora de l'ONU, Maria Camps, l'exsecretari general del Partit Popular de Menorca, en Salvador Botella, i l'exbatle de Ciutadella, Antoni Salvador. Amb ell rearem un poc de la política migratòria del nostre país per mor de l'inici avui de les gestions presencials a l'oficina de Correus de Maó perquè les persones migrants en situació irregular residents a la nostra illa puguin acollir-se a la regularització extraordinària del govern espanyol. L'únic punt que hi ha és l'oficina de Correus de Maó i volem debatre un poquet si hi ha prou personal i un poquet tot el que hi ha novetats en matèria d'immigració. Això és el que tenim avui preparat. D'altres qüestions també d'actualitat, com per exemple l'ecotaxa i com està l'estat de les urbanitzacions a la nostra illa, entre altres temes.
Vos escoltem tot d'una companya també el Dia Mallorca amb Jaume Noguera. Com se presenta el dilluns, Jaume?
Molt bé, perquè començarem parlant amb la nova directora de l'Institut Balear d'Energia, parlarem de renovables, d'autosuficiència elèctrica, menys que podem fer en el nostre sistema elèctric per aprofitar-lo en el màxim, i a més si en qualque dia, en un futur, podem ser autosuficient com Silla del Hierro, perquè Silla del Hierro és autosuficient. Després parlarem de caramollets de pedres que veus de vegades a les platges i a les muntanyes. Bé,
no,
això no se pot fer. Això no se pot fer.
Exactament, que quedi clar. Que comença
clar que sí, clar que sí. Davall cada pedra hi viu un animalet, hi viu una aranya, hi viu un cuc, i a més, les pedres serveixen per aguantar la terra. No toqueu aquests caramulls de pedra si els veus els podeu tomar. Els podeu tomar perquè no s'han de fer aquest caramull de pedres. Per cert, ja que seran d'animals, avui és el Dia Mundial de les Baies, i amb en Xavi Canyelles parlarem de les baies i molt donant les opinions
sí.
sobre les baies, tots els seus amics que duen dins la seva veu, a part del seu tiranosauri.
Tornen dilluns. Ui, dilluns. Tornen demà, a partir de les 9.
Ja t'agradaria. Un ratito, home.